you do.
Vinga, anem a parlar de llengua, de llengües en plural i en concret de llengües africanes, perquè estem fent una mena de monogràfic, eh? La setmana passada i aquesta sobre les llengües africanes, amb la Carme Junyent, i descobrint moltíssimes coses de la nostra cultura general. Però abans ens volies parlar dels guanyadors dels Premis de Continguts Audiovisuals a les xarxes, que els dona el grup d'estudi de llengües amenaçades.
Sí.
Quins són els candidats?
És un premi que fem conjuntament amb la xarxa Vives d'Universitats i Òmnium Cultural. Aquest és el segon any que el donem, perquè abans fèiem un premi d'autobiografies lingüístiques, però vam veure que realment calia estimular com fos l'ús d'aquest... Vaja, és de continguts en català, aranès i llengua de signes catalana. Per tant, vull dir, volíem estimular l'ús a les xarxes d'aquestes tres llengües, que són les que ens toquen, perquè totes s'han desenvolupat aquí. I està molt bé, vull dir, el guanyador de llengua de signes catalana és una noia que ella és oient, però sap llengua de signes i aleshores fa vídeos ensenyant llengua de signes, que estan molt bé. Després, en aranès, ha guanyat una associació cultural, que és Spaums, que aquesta, vaja, si voleu conèixer què es cou a l'Aran en termes de cultura, crec que...
Els hem de seguir, d'acord.
Sí, sí, sí. I després, en català, ha guanyat un que és, jo crec que molt conegut a les xarxes, que és Cabra Fotuda, que és un noi que fa vídeos en valencià, però és tot un fenomen, ell, vull dir, és un altre...
Cabra Fotuda, es diu,
sí,
Ah, doncs mira, l'apuntem.
Ara té milers i milers de seguidors, No sé, em sembla... L'última vegada que ho vaig mirar eren 58.000, vull dir que ja és conegut.
Home, sí. I tant.
I a més està molt bé, perquè clar, és en valencià i que arribi aquí, que el seguim aquí, doncs està molt bé.
Ah, que bé, doncs mira, prenem nota d'aquests tres candidats a aquests premis. Va, però avui havíem de seguir, com dèiem, amb les històries i els detalls i les peculiaritats de les llengües africanes.
Sí.
Ens havies de parlar, de fet ja ho vas apuntar, la teoria camita.
Sí, això, a veure, és que vaig dir allò que... Abans, quan jo deia Noé, tothom sabia tota la història i ara, clar, cada cop vaig explicar més històries.
Sí, la gent no sap qui és l'Arca de Noé, què és l'Arca de Noé, ara?
Ja no. Cada cop
la mare del Tano.
Però bé, aquí la qüestió és això. Suposo que la història de l'Arca la recordaran. Després del diluvi hi ha una història a la Bíblia que explica que Noé va plantar una vinya i Noé tenia tres fills, que eren Sem, Cam i Jafet. De Sem venen les llengües semítiques, vaja, bé el nom perquè tot això és mitologia evident, Després de Cam, i aquí ve la història, es deia que venien les camites, però les que es deien llengües camites pertanyen a famílies molt diferents, i les que segurament no coneixem i hauríem de conèixer són les jafètiques, el tercer fill es deia Jafet, perquè són les nostres.
Ah,
sí.
Les nostres són les jafètiques.
És a dir, les llengües d'Europa i les caucàsiques són les dels descendents de Jafet. No sé si t'has preguntat mai als Estats Units per què parlen d'això dels blancs caucàsics. Doncs és perquè som descendents de Jafet.
Carai.
Sí, sí, és això. Bé, el cas és que amb aquesta vinya que va plantar Noé, un dia es veu que va menjar molt raïm i es va emborratxar. Gran misteri de la Bíblia, com tu fas per emborratxar-te
menjant raïm cru.
Però, en tot cas, aquest és
un d'aquells miracles que tenia la Bíblia.
I bé, es va emborratxar i va caure nu, i aleshores Cam el va veure i van avisar els seus germans perquè se'n riguessin del pare. Els germans no se'n van enriure, el van tapar, i quan es va despertar, doncs li van explicar el que havia fet Cam. I aleshores Noé va maleir Cam i tots els seus descendents a ser serfs dels seus germans. Aquí hi ha, bé, la història es ramifica, la tradició àrab El càstig cau directament sobre Cam, que se'n va al desert del Sàhara, i ella es torna negra, i d'ell venen tots els africans. I segons la Bíblia, doncs, cauen els descendents. Per exemple, hi ha un grup de llengües cuixítiques, i Cuix era un net de Cam. Bé, el cas és que l'altre dia que vam parlar de les llengües bantu, que explicava allò, doncs, que tu tens una arrel com Tswana i Botswana és el país, Setswana és la llengua, Batswana són els Tswana, doncs quan els europeus es van trobar això, que ja vaig dir, és molt aparent, és una cosa espectacular, van arribar a la ràpida conclusió que era impossible que els negres haguessin concebut una gramàtica tan complexa.
Sí que ens ho deies, això, no tenia raó.
I aleshores, com s'ho van fer per explicar-ho? Doncs van dir que aquestes llengües eren el resultat... Això és lingüística del segle XIX, eh? Pensa que... Vull dir que no és una fàbula, que això és el que consideraven... No sé si científic, però vaja, la lingüística del segle XIX. Doncs que eren el fruit d'un matrimoni entre un pare camita i una mare nigrítica. Perquè deien que Cam, o els camites, encara que fossin negres, era una població que com a molt s'havien negrit, perquè Cam en origen no era negre. I bé, vull dir, aquesta teoria després s'ha fet servir. Cada cop que surt una cosa complicada a l'Àfrica, sempre surt la teoria camita per explicar-la. Clar, aquí el més preocupant és que fins i tot els coneixements de l'època demostraven clarament que això no tenia ni cap ni peus, però vam haver d'esperar fins a la Segona Guerra Mundial perquè es desmuntés del tot el mite camita. I bé, ara ja dic, les llengües que es consideraven camites estan classificades en llengües diferents.
Ens havies de parlar també de la llengua amagada.
Ai, sí, que la vam demanar per Twitter i la van endevinar tres oients.
Tres oients a l'encertada?
Sí, sí. Ostres. Però vaja, va estar molt bé perquè van dir moltes llengües. La llengua amagada és el bubi.
Bubi?
Sí.
Amb dues B altes, eh?
Sí. El bubi és una llengua que es parla a la illa de Bioko, que abans era Fernando Po. Vaja, això és Guinea Equatorial. I hi ha molts parlants de bubi a Catalunya, més històricament, perquè com que era colònia espanyola, doncs ja venien per aquí, però vaja, n'hi ha uns quants de coneguts. Hi ha unes cantants a Madrid que són Las Hijas del Sol, que són bubi. Després, un diputat de Som Mallorca, que és el Guillem Balboa...
També parla bubi?
Sí, i que a més és el germà de la Concha Buica, que és cantant...
Que l'escoltàvem la setmana passada,
sí,
la Concha
Buica. Sí, sí. Doncs, vaja, n'hi ha més, però jo diria que aquests són els més coneguts així públicament.
Clar, i tres oients la van encertar, però imagino que deuen haver sortit moltes altres llengües, no? Quines t'han cridat l'atenció?
Mira, podem començar justament per una que era considerada camita, que és la Masic. I la Masic aquí val la pena tenir-la en compte, perquè al principi, quan va començar a arribar gent de fora, clar, el grup més nombrós era del Marroc, però la majoria no eren arabòfons, sinó amazigòfons. I nosaltres en aquell moment, perquè això estic parlant dels anys 90, clar, aquí ningú tenia ni idea de què era la Masic, o sigui, arribaven del Marroc, se suposava que parlaven àrab. I aleshores vam fer un test perquè es pogués diferenciar clarament, perquè els mestres poguessin diferenciar si els alumnes que tenien parlaven àrab o amazic. Eren coses que es podien dibuixar fàcilment i que sonaven molt diferent en àrab i en amazic. Com si agaféssim en català i en castellà cama i pierna i cama i llit, no? Vull dir que són tan diferents, però els pots dibuixar. Aleshores, clar, no hi ha confusió possible.
Clar.
I aleshores, fent aquest test, ens va sortir que al Maresme un 60% dels alumnes del Marroc eren amazics, és a dir, parlaven amazic.
Wow, una majoria.
Sí, i després es va fer un altre estudi a l'Autònoma que deia que eren el 80%. Per tant, hi va haver un moment que l'amazic era la tercera llengua més parlada a Catalunya. Després, perquè han vingut més parlants d'àrab de molts països i tot això, i l'àrab l'ha guanyat, però vaja, una llengua, això.
Em temo molt que haurem de fer una tercera tongada de llengües africanes.
Jo la faré encantada, eh?
Sembla?
Sí, 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 sí.
I posem deures per acabar als oients. Carla, què els demanem aquesta setmana? Va.
Mira, uns altres deures difícils,
difícils, eh? Cada setmana més difícil.
Sí, perquè hauran de rumiar.
A veure.
Però ens agradaria molt això, que fossin sincers, perquè ens ajudarà a entendre aquestes coses. Tots sabem que molts, davant d'un desconegut, parlem en castellà.
Ens passem al castellà, tens raó.
Sí. I moltes vegades, fins i tot davant l'evidència que l'altra persona parla català o entén el català, nosaltres seguim parlant en castellà. Que reflexionin una mica per què ho fan.
Per què ho fem, això? Aquesta és la pregunta.
Que ens ho expliquin.
Ai, que ens farà rumiar, eh?
Sí, és que
raó, sí.
Normalment jo les respostes que tinc és no ho sé. Però va, que donem-hi una volta més.
Exacte, perquè amb el 900 anem a buscar el per què. Per què passem al castellà quan ens trobem una persona que no parla el català? Gràcies, Carme.
Gràcies a vosaltres.
La setmana vinent fem...